Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
El 23 de maig del 1981, tres mesos després del cop d'estat del 23F, va tenir lloc a Barcelona l'assalt al Banc Central, al capdamunt de les Rambles, a tocar de Plaça Catalunya. 11 encaputxats van retenir gairebé 300 ostatges i van acaparar l'atenció dels mitjans de comunicació d'Espanya i de mig món. Anys després, el líder de la banda, un home anomenat El Rubio, va concedir algunes entrevistes i una d'elles va formar part d'un reportatge titulat Cop al Banc Central, emès al programa Sense Ficció de Televisió de Catalunya, amb una entrevista exclusiva del cap de la banda a la periodista Neus Sala. Malgrat la sentència condemnatòria, aquell assalt va estar sempre envoltat de secrets i confusió.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Heu vist una sèrie de Netflix que es diu La Casa de Papel? Ha tingut un èxit mundial. Un grup de lladres, vestits amb caretes de Dalí i granotes vermelles, atraquen la Casa de la Moneda de Madrid. La sèrie és una ficció i van jugant. Si escolteu la història de l'assalt al Banc Central de Barcelona, veureu que hi ha unes quantes similituds. Com sempre, la diferència és que l'assalt al Banc Central és realitat. Una realitat que avui en dia encara és plena de forats. Podrem posar llum a la foscor? Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Era un dissabte de primavera, un dia càlid. A les 9 del matí d'aquell 23 de maig de 1981, la gent passejava tranquil·la per la plaça Catalunya. Els més matiners aprofitaven per fer gestions al Banc Central, que en aquells moments estava dalt de tot de les Rambles, a la cantonada en plaça Catalunya, i que ara s'ha convertit en una botiga de roba. Els 263 treballadors ja havien arribat al banc i, tot i que feia molt poc que havien obert i era dissabte, més de 70 clients feien cua esperant a ser atesos. A les 9:20 en punt, entren al banc a punta de pistola 11 encaputxats. El primer a entrar dispara un parell de trets al sostre i la resta avança pel pati central del banc disparant trets a l'aire i obligant treballadors i clients a llançar-se al terra.
El faro! Si amb la metralladora, collons, al suelo, están al suelo.
Asomé y estaba todo una alfombra de empleado boca abajo. Entonces uno de ellos me dijo, ven pa' aquí.
Aquests que sentíem eren testimonis de l'assalt. Començava així l'atracament a un banc més important de la història recent d'Espanya, l'assalt al Banc Central de Barcelona. Al líder d'aquell grup d'11 encaputxats li deien El Rubio. Avui potser li dirien Berlín. Parlaríem de La Casa de Papel. Però estem al 1981. Els primers minuts són crucials per poder tenir sota control els més de 300 hostatges que creuen que trobaran al banc. Però tal com ens explica el mateix Rubio, més de 30 anys després d'aquell dia, des del minut 1 de l'operació, les coses no surten com ells les havien dissenyat.
Són les 9 de la mañana, 9 y 5, sinceria, cuando se da la primera orden de entrada, pero en eso llegó un blindado a recoger dinero del banco y para evitar un enfrentamiento de entrada le damos tiempo de que el blindado se retire, ¿no? Se marcharon, que ya era las 9:20 de la mañana, es cuando se entró en el banco, a las 9:20 de la mañana.
Un cop dins del banc, els encaputxats entren despatx per despatx i a punta de pistola fan sortir tothom. Van baixant per les escales i els reuneixen a tots a baix, a la planta principal. Més de 300 persones estirades de boca terrosa. N'hi ha una, però, que aprofitant una badada dels segrestadors, s'amaga als lavabos. Es diu José Gracia.
Al girar-se, jo m'eixé per atrás i me metí als lavabos.
Segons l'atestat policial, a les 9:18 minuts es rep a la centraleta de la policia una trucada anònima que els informa que a la seu del Banc Central de Plaça Catalunya s'hi està cometent un atracament. Un parell d'unitats de seguretat ciutadana i de vehicles camuflats s'acosten al banc, però són rebuts per una ràfaga de trets que disparen els assaltants des d'una de les finestres. La policia encara no sap a qui s'enfronta, però una cosa els queda clara. Uns atracadors que s'atreveixen amb el Banc Central, el banc més blindat de Barcelona, i que reben la policia a trets, no són uns atracadors convencionals. Però a les 9:25 del matí d'aquell dissabte, poc es podien imaginar a què s'enfrontarien realment. El número 1 dels assaltants, l'anomenat Rubio, sembla tenir un pla molt ben dissenyat. Els hostatges tenen clar, des del primer moment, que aquell home del jersei blau i a qui la resta d'atracadors anomenen número 1 és el cervell de la banda. El primer que fa és situar els hostatges a les portes i finestres, de cara al carrer, en un missatge claríssim a la policia.
Y que si ellos querían llegar a nosotros, tenían primero que pasar por esa clase, por las personas. Y eso por lo que se puso a la gente contra los cristales, contra las ventanas, para que ellos comprendiesen que no iban a llegar fácilmente a nosotros.
Els hostatges que ho van viure recorden com si fos ara aquells primers moments d'incertesa i d'incredulitat que van envair la gent que feia tot just uns minuts estava tranquil·lament fent gestions al banc. En un instant es van veure immersos en una situació que fins aquell moment pensaven que només passava a les pel·lícules.
I em va posar de cara a les Rambles amb una finestra fet de parapetó.
Em va posar una pistola al coll, aquí a pujar a l'ombra, i em va dir, si et bellugues em mato. Y en acabat li va començar a disparar al policia.
Estava allí uno asomando la cabeza, se lo dijo al número uno y el número uno le dijo, dispárale. Y conmigo así cogido le disparó. Eso sí, sonó el disparo como si me entrara por los pies y me saliera por la cabeza. Sonó muy fuerte.
La policia acordona tots els accessos a les Rambles i la plaça Catalunya. Us podeu imaginar un dissabte assolellat, un dia perfecte per passejar pel centre quan els turistes arribaven en comptagotes, però sense ni un ànima pels carrers. El silenci és total. A la plaça no hi queden ni els coloms que habitualment s'hi concentren. Els trets els han fet fugir. La situació és completament nova per a la policia. No només per als agents de Barcelona, també per als especialistes en atracaments de les unitats centrals de Madrid. No saben quants atracadors hi ha al banc, però saben que no és una banda normal. Ningú amb dos dits de front s'atreviria amb un banc d'aquestes característiques i sabent que no hi ha cap possibilitat de fugir perquè estan completament rodejats. El cap de l'operatiu policial està desconcertat. Encara no ha tingut temps de reaccionar quan arriben les primeres respostes a les seues preguntes. A les 9:30 apareix un comunicat en una cabina propera al banc. El comunicat acaba de destarotar completament els caps policials perquè els assaltants hi especifiquen les seues condicions. Què demanaven, Lídia Orriols?
demanaven, i cito textualment, la llibertat de quatre militars herois del 23 de febrer i del nostre valent tinent coronel Tejero, que d'aquí 72 hores tinguin a la seva disposició un avió a l'aeroport de Barajas per traslladar els defensors de la causa a l'Argentina i un altre avió al Prat per garantir la nostra fugida també a l'Argentina. El comunicat afegeix que si no es compleixen aquestes peticions es veuran obligats a executar 10 persones i cada hora que passi 5 persones més. Si intenten penetrar a l'edifici on es troben, es veuran obligats a fer-lo explotar amb tots els hostatges que hi ha dins i firmen el comunicat amb un Viva Espanya amb signes d'admiració.
L'atracament es va fer el dia 23 de maig, exactament 3 mesos després del cop d'estat del tinent coronel Tejero. La sola menció en el comunicat del nom de Tejero fa posar els pèls de punta als investigadors. Comencen a pensar en la possibilitat que no s'estiguin enfrontant a atracadors comuns i que les persones que s'han atrevit amb un edifici de la magnitud del Banc Central siguin militars o guàrdies civils que van participar en l'intent del cop d'estat. Ara sí, calia posar en marxa tota la maquinària del govern per fer front a aquesta situació. Tot feia pensar que si no estaven davant d'un nou cop d'estat, sí que era un nou pols contra la democràcia acabada d'estrenar. Falten 10 minuts per a les 11 del matí. Els atracadors porten una hora i mitja dins del banc i el Ministeri de l'Interior decideix emetre un primer comunicat a la premsa. La policia encara no té ni idea de qui hi ha allà dins, però els assessors polítics del Ministeri treuen les seues pròpies conclusions i afirmen de manera clara que els assaltants són membres de l'extrema dreta i calculen que al banc n'hi han entrat uns 25. Els càlculs que estableixen són que podria haver-hi uns 300 hostatges entre treballadors i clients, però tampoc ho tenen clar. El govern central decideix muntar un gabinet de crisi a la central del Banc de Bilbao, també a la plaça Catalunya i a pocs metres del Banc Central. Es fa evident que això desborda el grup d'atracaments de Barcelona i el grup operatiu que s'hi està traslladant ve de Madrid. El president del govern espanyol, que llavors era Leopoldo Calvo Sotelo, decideix enviar a Barcelona perquè encapçali el gabinet el director de la Guàrdia Civil, el general Aramburu Topete, l'home que el 23F va intentar negociar les portes del Congrés amb el tinent coronel Tejero amb molt poc èxit i va acabar marxant amenaçat a punta de pistola pel colpiste. Ara tornava a encapçalar una de les situacions més compromeses a què s'enfrontava el país. Y así lo explicaba en una entrevista poco antes de morir.
Y me llama Leopoldo Calvo Sotelo y me dice, oye, general, tú sabes que hay, parece ser, implicados de la Guardia Civil. Me fui a la Moncloa y me dice Calvo Sotelo, mira, lo mejor es que vayas para Barcelona con los máximos poderes que te podamos dar y haz lo que te dé la gana.
El general Aramburu Topete, juntament amb el general Pajuelo, lideraven el gabinet de crisi, però allà s'hi van concentrar els màxims comandaments tant de la Policia Nacional com de la Guàrdia Civil i les autoritats polítiques, el president de la Generalitat, Jordi Pujol, i l'alcalde de Barcelona, que llavors era Narcís Serra. A les 11 en punt del matí, el Rubio decideix fer el seu primer cop d'efecte. Surt encaputxat a la porta del banc i fent servir d'escut humà el senyor Lluís Rotllan, el caixer principal del banc i que aquell dissabte li havia tocat ser la màxima autoritat a l'entitat bancària. La policia veu clarament com l'atracador, apuntant al cap del senyor Rotllan amb una pistola, es passeja amunt i avall per davant de la porta principal de manera desafiant. Porta un jersei de punt blau cel, pantalons negres i sabates fosques. Ningú sap qui és, quin nom s'amaga darrere d'aquella caputxa negra. Pot ser un militar, un guàrdia civil, però tenen una cosa segura. No és un atracador de bancs.
Però qui és el Rubio i per què salta el Banc Central? Ell mateix respon primer a la segona pregunta, el per què. Per saber la resposta a la primera, haurem de tenir encara una miqueta de paciència.
Me propusieron de que había un maletín y que había un trabajo a hacer. en Barcelona, en un banco. En el maletín había unos documentos muy importantes que ponían en riesgo la estabilidad política del país y que era necesario recuperarlo. Mi pregunta fue, bueno, si sabía dónde está el maletín y en la caja que contiene el maletín, lo más lógico es que vayáis y os hagáis con él. Me dijeron que era imposible, que no se podía obtener esa llave y que por lo tanto había que llevar una operación de atraco a cabo para sacar maletín.
El Rubio afirma que li diuen que el maletí és a les caixes de seguretat del banc i que l'encàrrec li ve directament dels serveis secrets de l'Estat i d'importants membres de l'ultradreta espanyola. Insistim, això sempre segons la versió del Rubio, que també parla de noms molt concrets, noms que als 80 apareixien sovint a les pàgines dels diaris.
I allí tengo contacto con dos miembros de los servicios secretos, uno de operación encubierta, el que yo llamo Luis, y el otro el señor Manglano, que era su subdirector de los servicios secretos en la época.
Quan el tinent coronel Emilio Manglano suposadament es posa en contacte amb el Rubio, era subdirector del CSIC, però poc després del 23F va ser nomenat director i en aquell moment estava sent informat al minut des del gabinet de crisi de tot el que passava dins del Banc Central. A Manglano el deveu recordar perquè va ser condemnat als 90 per un famós cas d'escoltes il·legals i després absolt. Però qui pot haver en aquest maletí amagat en una de les caixes fortes de la càmera cuirassada del Banc Central de Barcelona que pugui interessar tant al director dels serveis secrets com per organitzar una moguda com aquesta? El Rubio no ho sap, i en el moment en què ell diu que rep l'encàrrec, tampoc li importa. La feina que li acaben d'encarregar té uns beneficis molt sucosos i està disposat a dur-la a terme.
Las condiciones para el trabajo son 50 millones mínimo de pesetas por persona que participe y máximo de 100 millones. Y yo recibo la época que estaba 70 y tantas pesetas ser dólar, un millón de dólares en una cuenta suiza.
Segons el Rubio, és Manglano en persona qui el posa en contacte amb dos importants membres de l'extrema dreta de Barcelona. El pla és que un cop el maletí estigui fora de la caixa forta, un d'aquests membres de l'ultradreta tregui el maletí camuflat entre els hostatges. Però això s'ha d'organitzar bé, no es poden aixecar sospites i la policia se'ls ha de prendre seriosament. El Rubio no s'ho pensa dues vegades i a les 11:20 demana dues ambulàncies. En la primera deixarà sortir un home que havia tingut un mai perquè tenia una malaltia coronària. La segona estava preparada per atendre el primer ferit, perquè hi havia d'haver un ferit. El Rubio, el número 1, sabia que per poder començar qualsevol negociació s'ha de tensar la corda i fer entendre a la policia que els hostatges realment corren un risc.
Para que nos tomasen en serio y que las reivindicaciones que pedíamos eran serias, el herido estaba confirmado que se tendría que hacer.
I així va ser.
Crims.
El Rubio fa un cop d'ull als hostatges i es queda mirant-se fixament un home, Ricardo Martínez, que treballava al banc.
No sé, me pareció la más idónea para darle un tiro que de otra de los que tenía allí. Simplemente me dijo, ¿por qué a mí? Y yo dije, hombre, tú eres joven, más fuerte, está tocado. Esas fueron las palabras textuales. El error fue avisarle de que iba a ser herido. Claro, ella estaba pendiente de mí, él levantó la pierna, entonces le dio la pierna, le dio totalmente una vuelta, le quité la corbata al señor Royán, con su corbata se le hizo un torniquete, ¿no? Mientras acudía la ambulancia, lo saquemos a la puerta, a los dos, el señor que tenía un problema de corazón y al herido. Y entonces con el herido se dio el aviso de que si no se retiraban las fuerzas de las paredes del banco, de las inmediaciones, el siguiente sería mortal.
Després d'aquest cop d'efecte, el Rubio organitza la primera entrega d'hostatges a canvi de menjar. Segons el pla, és en aquest intercanvi on, si tot va segons el que s'havia previst, sortirà el maletí. S'ha d'aprofitar que la policia està descol·locada pel tret, el ferit i la sortida de les ambulàncies. Les mirades estaran centrades en la seguretat dels membres de la Creu Roja que estan entrant les bosses del menjar. Llavors, entre els hostatges que siguin alliberats, hi haurà camuflat com un hostatge més el membre de la ultradreta que portarà el maletí.
I, bueno, he salido con el maletí, com un cliente más del banco, y a los antiguos del grupo y les dije, de aquí no salimos, ¿eh? ¿Cómo? Digo, de aquí no salimos porque lo que yo acabo de ver es para que nos dejen aquí adentro. Es decir, ni cárcel ni nada, es decir, que no, nos maten aquí adentro.
¿Qué había visto el Rubio a l'interior del maletí y por qué va pensar que d'allà no en sortirien? Com tenia previst aquell grup d'11 suposats atracadors abandonar el banc burlant totes les forces i cossos de seguretat de l'Estat? O realment creien que el govern de Calvo Sotelo s'avindria a alliberar Tejero i els posaria tots plegats en un avió cap a l'Argentina? Però anem a pams. Són 11:45 del migdia i el Rubio torna a sortir a la porta del banc. Aquest cop, el senyor Rotllant, el caixer principal, pot sentir la pistola tocant-li el clatell. El seu cos cobreix completament el del Rubio. Més de 20 membres de la Creu Roja s'atancen a la porta. Porten olles de brou calent i entrepans per a les més de 300 persones que hi ha allà dintre. Mentrestant, el Rubio deixa sortir 12 de persones. Entre elles, i sempre segons la versió del Rubio, surt el contacte de l'ultradreta amb el maletí. La plaça Catalunya està completament en silenci. Alguns periodistes ja han arribat i s'ho miren des de les terrasses i balcons dels edificis del costat. El Rubio sap que en aquell moment és el blanc de totes les armes que apunten al central.
Yo pienso que en ese momento no hay un centímetro en mi cuerpo que no tenga un francotirador apuntándome. Pero ellos saben cómo tengo arrencogido y saben que en caso de que me hubiesen dado un tiro, la persona hubiese caído conmigo.
Dins el banc es reparteixen els entrepans i el brou, tot i que pocs tenen ganes de menjar. El que no menja res és l'operari del banc, José Gracia, que feia 2 hores que estava assegut a la tassa del vàter des que havia aconseguit amagar-se dels atracadors. José estava convençut que si allò era un atracament normal, en qüestió de 20 o 30 minuts s'hauria acabat tot. Però des d'allà on era, va poder sentir el tret que el Rubio li va disparar a Ricardo i no tenia ni idea del que passava fora.
Quiere salir y oyes tiros, bum, bum, otra vez para adentro, a los lavabos. Allí van transcurriendo las horas, solo, llega un momento, no ves luz, luz de la calle, llega un momento que pierdes el tiempo. 12 hores encerrat en un vàter.
No és l'únic que ha aconseguit amagar-se. A 2 armaris dels despatxos de la segona planta hi ha 2 treballadors més que porten unes quantes hores a les fosques sense atrevir-se a sortir.
A aquella hora, les redaccions dels diaris, les ràdios i la tele, tele en singular perquè el 1981 només hi havia televisió espanyola, ja bullien d'excitació. Tothom volia saber qui eren els assaltants del Banc Central. A un periodista de Ràdio Barcelona se li acut trucar al banc i preguntar pel cap dels atracadors. Per tenir sort, cal arriscar, i el jove redactor no s'ho pot creure quan sent la veu del Rubio a l'altra banda del fil telefònic.
Si no hablamos, por favor.
De la número 1.
¿Qué piensan hacer en las próximas horas?
En la próxima hora pensamos hacer lo siguiente. Primero, si no alcanza nuestras peticiones, no sabrá nadie de este cometimiento.
Aquesta trucada, totalment casual, és analitzada al gabinet de crisi i serà fonamental en el desenvolupament de tota aquesta història. Recordem que és el 23 de maig i que tot just fa 3 mesos del 23F. Els comandaments cada cop estan més convençuts que els atracadors són guàrdies civils o militars, però no tenen manera de confirmar-ho. La trucada, amb la veu del cervell de la banda, aporta la prova que creuen definitiva. O almenys, així ho pensa un dels caps de l'operatiu, el general Pajuelo, que està plenament convençut d'haver identificat aquella veu i així ho recorda el que llavors era un jove capità de la Guàrdia Civil, el tinent coronel Miguel Gómez Alarcón.
Creo que fue nuestro general que lo había tenido a sus órdenes y que llegó a decir que la voz, una de las voces que había escuchado, se parecía a la de Gil Sánchez Valiente. Ese fue el desencadenante para que ya todo el mundo empezara a hablar de Gil Sánchez Valiente y que dónde estaba Gil Sánchez Valiente y que no se encontraba Gil Sánchez Valiente.
¿Pero quién era Gil Sánchez Valiente?
Gil Sánchez Valiente era un vell conegut del general Pajuelo, un capità de la Guàrdia Civil que des del 23 de febrer estava fugit i a qui la premsa havia anomenat el capità del maletí perquè suposadament havia estat implicat en el complot del cop d'estat i s'havia emportat un maletí que contenia informació crucial que podia fer saltar la democràcia.
Ara, permeteu-me la llicència, però avui aquest home potser es diria Villarejo. Continuem. Si el cap dels atracadors era el capità Gil Sánchez Valiente, semblava clar que tots els que hi havia a dins eren guàrdies civils o militars. Els responsables de l'operatiu de vigilància ordenen interrogar els hostatges alliberats per veure si poden confirmar que els segrestadors poden ser militars. Els hostatges també confirmaven que els atracadors es dirigien entre ells per números, de l'1 a l'11, i que obeïen el cervell de la banda amb actitud militar. Ja ho sentiu, avui s'ha fet famosa la sèrie La Casa de Papel, que juga que els atracadors tenen noms de ciutats, Berlín, Tòquio, Rio... Al 81 utilitzaven xifres, número 1, número 2, número 10...
Número 1 soy yo, José Juan Martínez Gómez, ¿no? You want it
darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. Amb Carles Porta.
Però a fora, entre els comandaments de les forces mobilitzades, el general Pajuelo té al cap la idea que el número 1 és el capità Gil Valiente i decideix trucar al banc i demanar directament per ell. Aquesta és la transcripció de la conversa que consta al sumari, encara escrita a màquina, del Banc Central.
Yo quiero una cosa en particular. Hablar con el capitán Gil Sánchez Valiente.
No se puede poner en estos momentos.
Sí, hombre, por favor, pedírselo. Lo he tenido a mis órdenes y se lo pido, por favor.
Tota aquesta confusió li va molt bé al Rubio per reforçar la idea que la sala està totalment vinculat al 23F i dirigit pel mateix tinent coronel Tejero des de la presó.
Tenía mucho hincapié de que Sánchez Valiente estaba allí con nosotros. Entonces yo le dije de que ahí éramos tres comandos de 8 personas, un responsable por comando, y yo era responsable de los tres comandos, y que nadie se podía poner al teléfono, que no fuese yo.
Però el general Aramburu Topete, que acompanya el general Pajuelo en el gabinet de crisi, no les té totes. Ell havia parlat personalment amb Tejero i s'havia encarregat de controlar que no hi hagués moviments estranys a les casernes i, sobretot, desconfiava de la intuïció del seu col·lega Pajuelo.
Aquello era no digo una farsa, sino... Allí se veía que el engañado era Pajuelo.
Però el general Aramburu Topete no controlava la situació tant com es pensava. Gairebé 7 hores després de l'inici de l'assalt, cada vegada hi havia més indicis que allò era un nou cop militar, un 23M. Aquesta vegada, no en el cor de la política, però sí contra un dels puntals econòmics del país. Per al gabinet de crisi estava clar que Tejero s'havia reorganitzat i volia, com fos, forçar la seva sortida d'Espanya. Així és com es va fer arribar el mateix president del govern, Leopoldo Calvo Sotelo. Aquella gent podia perfectament complir les seues amenaces i executar 300 innocents. El Rubio tenia el país en escac i mat. Han passat 7 hores des de l'inici de l'assalt i el suposat maletí, l'objectiu principal d'aquella complicada operació, ja s'ha aconseguit treure del banc. Ara, al cervell del Rubio, només hi ha una prioritat, organitzar la fugida. Sembla una bogeria, però ho té tot pensat. Segons el número 1, els mateixos que li han fet l'encàrrec, és a dir, el director general del CSIC, dels Serveis Secrets Espanyols, el tinent coronel Emilio Manglano, li ha fet arribar, utilitzant la ultradreta, els plànols del banc i els de la càmera cuirassada, amb la ubicació de cadascuna de les parets mestres i amb les connexions del banc al clavegram que passa per la plaça Catalunya i baixa per les Rambles. Tenien, doncs, el més important, la localització exacta dels punts febles de l'edifici i, per tant, la manera de fugir del subsòl de la ciutat. O això és el que es pensaven. ni tan sols necessitaven carregar els diners del banc perquè fora els esperava la recompensa pactada amb els serveis secrets, 50 milions de pessetes per a cadascun. El que no sabia la resta és que al Rubio l'esperava un plus $1 milió en un compte suís. Si tot sortia com estava previst, la fugida seria bufar i fent polles.
Llevàvem màquina percutora, llevàvem carpes, macetes, llevàvem herramientas per tratar l'hormigó.
Només calia fer un forat en el lloc correcte i perforar fins a arribar al clavegueram. Els atracadors trien un grup d'hostatges, entre ells el cap de manteniment, perquè facin la feina bruta. Us sona la Casa de Papel? Alguns d'ells encara recorden aquelles primeres hores picant a la paret del soterrani del Banc Central.
Yo estaría picando sobre un par de horas o aproximadamente. Luego a intervalo volvía a picar, ¿no?
Todo aquello fue un teatro. Porque picar con la herramienta que teníamos en el taller a otros compañeros, unas paredes que pueden hacer un metro de anchas.
Piquen i piquen i passen les hores i no hi ha manera d'obrir forat. La paret és de pedra, roca dura, i no de formigó com constataven els planos que li havien facilitat. Les eines que portaven, fins i tot la màquina percussora, feien saltar espurnes, però ben just foradaven uns centímetres la pedra.
Piedra, diu, bueno, rompeix una piedra, la sacai, i a partir d'ahí vaig a fer el boquet i ja està. Dice, no, si es que no, si lo único que salta son chispas, ni la máquina puede romper la piedra. En el momento que me dicen que eso no es hormigón, quiere decir que alguien me ha cambiado los planos. De aquí ya no salimos, esto es una ratonera, ¿eh? Aquí todo esto de los planos, todo esto, ya se ha visto que nada, ¿eh? Lo han engañado totalmente.
El Rubio, el líder dels atracadors, s'adona llavors que els han parat una trampa. Ho ha començat a imaginar quan ha vist el contingut del maletí. Ara ho té del tot clar. Els mateixos que han instigat l'atracament no es poden permetre que els atracadors, els suposats colpistes, quedin vius i expliquin qui hi ha darrere tot aquest entrellat. Després de més de 7 hores picant i no haver avançat més de 5 centímetres, el Rubio, que ja sap que tot és un parany i que no hi ha sortida possible, té una reacció de pel·lícula. I aquí tornem a pensar en la sèrie de Netflix La Casa de Papel. I quedi clar que el Rubio improvisava tot això que sabrem ara al maig de 1981. La sèrie és molt posterior. Doncs bé, el Rubio decideix pujar totes les bosses de diners que hi havia a l'interior de la càmera cuirassada fins al vestíbul principal del banc, on hi havia retinguts la majoria dels hostatges.
Sacamos 500, 600 millones de pesetas, se pone en el patio de operaciones, ¿no? Y se amenaza con pegar fuego.
És el responsable de material, l'Àngel, el mateix que ja s'havia passat unes hores picant i que els havia dit que no hi havia res a fer, el que posa una mica de seny a tota la situació.
Me dicen que si tenía gasolina para pegarle fuego. Entonces yo les dije que no, gasolina no tenía. Y que si le pegábamos fuego, pues que allí se iba a liar una humareda que nos íbamos a tener que ir todos a la calle. No se podria respirar allí de humo.
El Rubio s'ho pensa millor. Cremar els diners podia posar en risc la vida dels seus homes i dels hostatges. Però ja hem dit que la reacció que ell i el seu número 2 van tenir va ser de pel·lícula. A dia d'avui, el Rubio encara se li escapa la rialla quan ho recorda.
Se van sacando sacas de dineros, de toda clase de billetes mezclados, se hace una montaña en el centro del patio de operaciones. La inmensa mayoría de los empleados tampoco habían visto jamás tanto dinero juntos. Y bueno, pues uno, que es adagibaja, dice, bueno, llevármelo no me lo llevaré, pero me voy a fumar un cigarro en lo harto de 600 millones de pesetas. Se tumbó, dice, poca gente, yo creo que ni un millardés, puede, un millonario puede hacerlo esto. Se fumó un cigarro en lo harto de los 600 y esto pancho, ¿no?
Justament aquests 600 milions de pesetes preocupaven i molt algunes de les persones que estaven en el gabinet de crisi. Fora no se sap què està passant a dins, però el silenci a la plaça Catalunya és tan gran que els micròfons dels periodistes poden enregistrar els cops de martell dels hostatges que intentaven, sense èxit, foradar la paret. Aquest és el so original d'aquell dia. Si pareu atenció, sentireu claríssim els cops.
Això incrementa el nerviosisme al gabinet de crisi. És evident que estan preparant la fugida i que ho poden fer amb tots els diners del Banc Central i el famós maletí. Ells, en teoria, encara no saben que el maletí ja fa hores que és fora. Cal confirmar, doncs, quants diners hi ha exactament a la càmera del Banc Central. 8 hores després de l'inici del segrest, un alt representant del banc fa la primera trucada als segrestadors i demana parlar amb el cap de caixers, el senyor Rutllan. La conversa no només deixa glaçat el pobre treballador que ja havia hagut de sortir 2 vegades encanonat al carrer per fer d'escut humà el número 1. El mateix Rubio es queda bocabadat.
No le pregunta por su empleado, le pregunta por el activo que había en las cajas. Y el hombre le estaba dando una explicación, le cogía el teléfono y dijo, usted no tiene vergüenza.
Aquesta és la transcripció exacta d'aquesta trucada. Consta en el sumari del Banc Central.
Es igual porque, escuche, está abierto abajo y lo suben todo al patio público. O sea que hay 500 y pico.
500 en billetes. ¿Y te han hecho abrir?
Sí, sí, y subirlos arriba.
500 y pico de millones. Bueno, bueno, de acuerdo.
Duro arriba, duro abajo. Estamos sobre 500 millones, pero no le puedo decir nada más ahora mismo.
Bueno,
¿algo más?
Nada más.
Aquesta absència d'empatia que reben des de l'exterior desmoralitza completament el caixer principal i els treballadors de confiança, com el cap de manteniment, l'Àngel, que havia picat durant hores i que havia evitat justament que cremessin els 600 milions, perquè segons el Rubio eren 600 i no 500.
Que había llamado preguntando por el dinero. Que qué pasaba con el dinero. Y eso supo muy mal, porque lo más normal es que te preocupes por los empleados, no por el dinero.
Són les 7 de la tarda, porten 10 hores d'assalt i els hostatges comencen a estar desesperats. La seva vida sembla que fora importa poc. Així que a hores d'ara la seva prioritat és sortir d'allà vius.
Los rehenes con las horas había quien se hacía el malo. Claro, quien se hacía el enfermo, mareos, cosas, ataques de histeria, que muchos lo hacían bien y otros pues era verdad.
Són aquests, el que era verdad, els que semblen estar pitjor, els que no aguanten la pressió de la situació, els elegits pel cervell per sortir en el següent intercanvi. És gairebé l'hora de sopar i la negociació torna a ser la mateixa. La Creu Roja els portava els que viures a canvi d'uns quants hostatges. El Rubio no escull els més afectats i els histèrics només per qüestions humanitàries. Sap que quan les autoritats els vegin s'espantaran encara més i s'acabaran de convèncer que la situació per a les persones que hi ha allà dins és límit.
Justament la imatge d'un home força gran amb cabells blancs i corbata que es deixava caure al vell mig de la Rambla i començava a donar cops de puny i de puntades contra terra com si fos un nen de 3 anys enrabiat va commocionar completament els polítics i en concret el president del govern. Tant és així que els alts comandaments de l'exèrcit i de la Guàrdia Civil, amb el vistiplau de Leopoldo Calvo Sotelo, decideixen contactar a la presó amb el tinent coronel Antonio Tejero, empresonat des de l'intent de cop d'estat de feia 3 mesos. En teoria, i segons el comunicat que havia aparegut a les 9:30 del matí a la cabina de telèfon propera al Banc Central, l'objectiu principal d'aquell assalt era l'alliberament i fugida d'Espanya del colpista. Així que creuen que només amb la seva col·laboració podran evitar que allò es converteixi en una massacre al cor de Barcelona.
Antonio Tejero, que està tranquil en una presó militar, on dia sí, dia també li arriben caixes de llagostins i vins dels seus admiradors, que comparteixen amb la resta de colpistes que l'acompanyen en el seu cautiveri, assegura que no té ni idea del que passa al Banc Central, perquè en qualsevol cas ell no hi té res a veure. Ara sí que no saben per on tirar. I en la seva desesperació, sempre, segons la versió del Rubio, el president del govern en persona, Calvo Sotelo, es decideix a trucar-lo al banc.
Calvo Sotelo, el president del govern, ¿no?, me dice que tanto el teniente coronel Tejero Molina se niega a salir, que ellos se niegan a salir y que si quiero hablar con ellos por teléfono para que me lo digan personalmente, están dispuestos a pasarme la comunicación. Entonces yo le contesto que yo no hablo con traidores.
Un cop més, el general Aramburu Topete, l'únic de tot el gabinet de crisi que està convençut que tot allò és un joc de trilers i que els que estan a dins del banc són atracadors convencionals, critica aquesta estratègia.
¿Cree que se precipitaron a la hora de hacer estas llamadas a los detenidos del 23?
Totalmente. Estos se pusieron nerviosos. Totalmente.
Se pusieron nerviosos todos, Calvo Sotelo se puso nerviosa.
El primero.
Aquesta dona que pregunta és la Neu Sala, que també és qui ha escrit aquest guió. Tornem al Banc Central. Recordeu el José Gracia, l'operari amagat al lavabo? Doncs també es va quedar sense sopar.
Quiere salir y oyes tiros. Bum, bum, otra vez para adentro. A los lavabos. Allí van transcurriendo las horas, solo. Llega un momento, no ves luz, luz de la calle. Llega un momento que pierdes el tiempo. 12 horas encerrado en un bate.
Tant els assaltants com els més de 200 hostatges que encara queden dins del banc els espera una nit llarga. El record que té el Rubio d'aquella nit, 30 anys després, s'assembla molt poc al que recorden els hostatges que la van viure.
La gente estaba ya tan tranquila y tan eso, pues conversaciones, conversaban entre ellos, otros se echaban a dormir, algunos compañeros también, apoyaban contra las mesas, otros tumbaban algún banco, ¿no? Yo observaba y decía, bueno, pues aquí todo el mundo parece que está en su casa o que está de camping, ¿no?
Costa de creure que els hostatges ho visquessin igual. Aquells clients i treballadors havien sortit de casa seva aquell matí amb uns plans de dissabte ben diferents d'allò que estaven vivint. Tot i que en 12 hores encara no havien executat ningú, malgrat el que havien escrit en el comunicat, tots ells havien vist com el cervell de la banda no havia dubtat ni un segon a disparar a sang freda a un dels hostatges, i tots sabien que qualsevol d'ells podia ser el següent. Justament, aquestes hores de relaxament dels atracadors, que ja estan esgotats perquè porten més de 24 hores sense dormir des de que van posar en marxa el pla, les sap aprofitar la policia.
Feia tot just uns mesos que el Ministeri de l'Interior havia creat el Grup Especial d'Operacions, el que avui dia coneixem com a GEOS, i el Banc Central era la primera operació d'una magnitud important a la qual s'enfrontaven. Els GEOS aprofiten la foscor i el cansament dels atracadors per entrar al subsol del Banc Central. En silenci, diversos agents, entre ells un jove Enrique Esteban, avancen pel clavegueram i poden observar des de baix el que està passant a dins. Els assaltants no tenen ni idea que estan sent observats.
El cansancio nos dio la oportunidad de poder acceder al interior del banco. Yo le puedo decir que personalmente, junto con otras personas, pudimos acceder al interior del banco. Se comprobaron precisamente cómo estaba la situación de los clientes. Nosotros la idea y lo que hubiéramos deseado era poder, en un momento determinado, ver la identidad de alguno de ellos.
Aquest que parle és Enrique Esteban, un dels membres dels GEOS. La policia comprova que l'ambient és relaxat i que alguns dels assaltants fins i tot dormen, però no tots. El Rubio acumula massa tensió per dormir. A més, a aquelles hores de la matinada, gairebé les 6, hi havia hostatges que començaven a tenir crisis d'ansietat. 21 hores després de l'inici de l'assalt, es demana la tercera ambulància per emportar-se un hostatge que estava pràcticament deshidratat per descomposició estomacal.
Tot el país està paralitzat davant la televisió. L'assalt ja fa 24 hores que dura i sembla que no té una solució fàcil. El gabinet de crisi ni tan sols han pogut confirmar amb total garantia que el cervell de la banda sigui el capità Sánchez Valiente, tot i el convenciment del general Pajuelo. Les negociacions que es tenen amb els assaltants des del gabinet de crisi mereixen una anàlisi a part. Transcrivim la que consta en el sumari. Recordem que és una màxima autoritat policial qui té aquesta conversa.
¿No os pensáis entregar?
No, desde luego.
Bueno, pero el avión... En Argentina, Bolivia y Chile nos admiten.
Bueno, ya veremos.
Mira, yo discrepo con el director general en ese sentido, porque él hace las gestiones con el ministro, pero yo creo que hacéis un disparate.
¿Por qué cree que hacemos un disparate?
Porque ninguna nación os admite.
Quien no nos admite es Argentina.
Si fuerais de ultraizquierda recibiría Libia, Argelia, cualquier país. Pero de ultraderecha no recibe ninguno.
De ultraizquierda sí, pero de ultraderecha no nos recibe nadie.
Si el negociador pretenia que després d'aquesta conversa el Rubio s'entregués, anava llest. L'únic que havia aconseguit era aportar més informació al cap de la banda. 24 hores d'assalt i encara no sabien ni remotament a qui s'enfrontaven. Però la teoria principal continuava sent que eren guàrdies civils. Els generals Pajuelo i Aramburu també porten 24 hores sense dormir i se'ls comença a acabar la paciència. Si negociant no se'n surten, ho hauran de fer com ells ho saben fer, com els van explicar l'exèrcit, de manera contundent. A les 10:15 del matí del dia 24 envien una tanqueta militar a la porta del banc.
Y le dije, coge la tanqueta esa, acércate todo lo que pueda a la puerta y sin que se arriesgue la vida de nadie, pues habla con el máximo organizador, a ver, habla con él a ver que te cuenta.
Un dels guàrdies civils que van a l'interior del tanc és l'aleshores capità Gómez Alarcón. Ell va ser l'escollit per llegir la nota que el general Aramburu havia fet escriure al seu secretari perquè la fessin arribar al cervell de la Sal.
Me dieron una nota escrita, recuerdo que la escribió el comandante ayudante del general Aramburu, me la dio y dice, toma, subir a la tanqueta y por la megafonía decirles esto. Nos acercamos a la fachada del Banco Central, yo les leí aquel texto.
La lectura acaba de manera sobtada perquè, ja ho heu sentit, se senten trets. El Rubio no s'ho va pensar dues vegades i des d'una de les finestres del banc va disparar contra el tanc. El capità Alarcón, que només havia pujat a una tanqueta per fer pràctiques a l'acadèmia, i el conductor, que no l'havia conduïda mai, a punt van estar de volcar quan van notar l'impacte de la bala.
El disparo no, lógicamente no entró en el... en el habitáculo de la tanqueta, pero se hizo un ruido importante. Nuestro conductor, el hombre, pues del impacto que aquello sonó como un misil. No puedes evitar hacer este gesto de encogerte y que fue lo que hizo que el propio conductor, entre el ruido, ese gesto de encogerse y demás, perdió el control del volante y nos subimos al jardín aquel que había allí.
El Rubio no pot evitar somriure quan recorda com va fugir el tanc de la porta del banc.
Y bueno, y vemos que de golpe y porrazo, con la seguridad que venía, pues ellos se van corriendo, bueno, corriendo, a golpe de rueda, ¿no?
Els hostatges, quan veuen que ni tan sols un tanc militar fa defallir els ànims dels segrestadors, perden els nervis i comencen a cridar des de les finestres. Tenen por que hi hagi un foc creuat i que acabin morint tirotejats per la mateixa policia. Aquest que sentireu és el so real d'aquell 24 de maig de 1981 a les 11 del matí des de les finestres del Banc Central. Els crits d'un hostatge dirigint-se a la policia. Però els que mantenen aquesta conversa amb l'hostatge no tenen cap intenció de disparar, almenys de disparar trets, perquè els que contesten no són policies, són els periodistes que hi ha a les balconades i les terrasses dels edificis del costat seguint el desenvolupament del segrest. I així li fan saber al pobre home que estava arriscant la vida des de la finestra, convençut que parlava amb l'operatiu policial.
Nosotros somos periodistas.
Treure la tanqueta al carrer no ha tingut l'efecte que s'esperaven els generals Aramburu i Pajuelo. El Rubio, amb el tret directe contra el vehicle militar, havia deixat ben clar que no pensava entregar-se. L'estratègia de la línia dura quedava descartada. Potser calia replantejar-se tornar a la negociació pacífica, una solució que les autoritats espanyoles no tenien molt practicada i que sembla que continua igual. Aquella era la primera vegada que s'enfrontaven a una situació així i tots els protocols d'actuació previstos en la teoria havien fallat. Així que prenen una decisió visiblement arriscada i que avui en dia resulta incomprensible. El governador civil de la ciutat i el director de la policia decideixen entrar al banc i negociar directament amb el Rubio. El número 1 ho tenia molt fàcil. li havien servit amb safata dos hostatges VIP, ni més ni menys que el governador civil i el director de la policia. Però ja ha passat una hora de programa i ho hem de deixar aquí. Com continua la història i com acaba, us ho explicarem tan aviat com puguem. Gràcies per escoltar-nos.
Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas i Benja Estacio. Documentació, guions i entrevistes, Lídia Orriols, Adolf Beltrán i Mercè Folk. Guió, Banc Central, Neus Sala. Realització, adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Now we need